yo lo sé. Pon de tu parte, que estoy para arreglarte. Sabes que nunca me fui, toda la vida atrás de ti. Y ahora muchas veces.
Tarda, benvinguts i benvingudes una setmana més al Contrasenya, l'espai polític del Prat Ràdio. Saluda Imanol Crespo Martínez des de la Ràdio Pública del Prat, avui per parlar amb l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà, que ja ens acompanya. Què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda. I
com
tu?
Està?
Molt bé. Molt bé.
Intentem estar bé, però no sempre ho aconseguim.
Aquest temps no t'ajuda, ja ho veig.
A veure si s'acaba l'hivern d'una vegada.
Vinga, benvolguda primavera.
Això ho diem perquè doncs, notaran que està bé un assalt d'un refredat, disculpeu, però són coses de l'hivern. Comencem amb un tema, alcaldessa, d'educació, que s'ha presentat aquesta mateixa tarda. Es tracta d'un nou model de cooperació entre el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat i l'Ajuntament. De fet, s'ha presentat al Prat, però participarà també l'Hospitalet i Vic i altres municipis de la seva zona d'influència. Què és ben bé aquest projecte, aquest nou model de cooperació? Quins són els objectius?
Doncs mira, aquest projecte que ja funciona, diguéssim, sense haver fet una presentació oficial i formalment, però que nosaltres en som una prova pilot, crec que no és casualitat que ho haguem estat nosaltres, i és una fórmula que surt a proposta del Departament d'Ensenyament per tal de, en primer lloc, reconèixer l'autonomia dels municipis en matèria educativa, sobretot perquè els municipis som qui coneixem millor la realitat del que passa a dintre de les nostres aules i de com des de la comunitat educativa podem reforçar el recorregut acadèmic dels nostres nois i noies. I jo doncs, no puc més que agrair que se'ns hagi considerat, perquè crec que això vol dir que des del Departament d'Educació del nostre Ajuntament, però també des dels propis claustres, el conjunt de mestres de direccions de les escoles públiques de la nostra ciutat i a la resta de la comunitat educativa, per tant la participació de les famílies d'aquests alumnes, i insisteixo, tot el que passa a la nostra ciutat lligat amb els equipaments i la resta d'entitat, fa aquesta comunitat educativa. Que se'ns reconeixi que aquests agents som els que entenem millor la realitat social de cadascun d'aquestes zones d'influència, no? En el nostre cas, doncs, és el nostre terme municipal. Qui són els alumnes que tenim? De quines famílies provenen? Quines realitats socials hi ha? I, per tant, quines necessitats tenen poc o mal cobertes per tal de garantir-los a aquests infants i joves les millors oportunitats de futur, educatives de futur. Antigament, la Generalitat doncs, potser era una mica menys activa, aquesta escolta activa que ara està demostrant, potser no ho havia formalitzat tant d'aquesta manera, però sí, és veritat, no puc dir una altra cosa, és cert que en el cas d'aquest àmbit la Generalitat sempre ha reconegut el nostre municipi i les nostres escoles com una font de coneixement, d'informació, amb la qual hem treballat molt conjuntament. Per tant, el que avui fem és la presentació formal d'aquest projecte, ho fem a casa nostra i nosaltres doncs, estem molt orgulloses de poder-ho acollir, es replicarà en altres, com també has ben dit, en altres municipis, i el que aspirem és que d'aquí un, dos, tres anys puguem recollir fruits perquè tinguem conjuntament prou informació com per veure quins mecanismes necessiten dintre de les aules que ara no tinguin per aquesta garantia educativa.
Quan la Generalitat va fer públic aquest nou model al desembre, es parlava de l'èxit acadèmic, millora de l'èxit acadèmic, millora de l'eficiència de les inversions, però també de la reducció de l'absentisme. No sé si vostès compten amb dades de la ciutat i ha identificat problemàtiques específiques que voldrien treballar.
Sí. sabem quins moments de l'any i en quines escoles, això ens fa patir més, evidentment. I sabem també quines són les estratègies que ens han funcionat i quines són les que no ens han funcionat per convèncer les famílies que l'absentisme perllongat en el temps, quan parlem d'absentisme no és que un dia no vingui el nano o el nen o nena a l'escola, sinó que aquesta sigui una pràctica prolongada en el temps, doncs sabem quines són les tecles que cal tocar amb cadascuna d'aquestes famílies i d'aquests entorns per convèncer que la millor garantia perquè la convivència, la cohesió social funcioni és l'escola, és l'escola. I per tant, doncs, amb aquestes dades són amb les que treballem conjuntament amb el departament, que és qui té els professionals, diguéssim, complementaris, perquè no totes les escoles del Prat necessiten el mateix, no totes les escoles tenen la mateixa realitat diària, i per tant és amb aquesta amb aquest tacte i amb aquesta sensibilitat amb la que nosaltres estem disposadíssimes a oferir, doncs, tot l'acompanyament a les famílies per ajudar, en últim terme, a que els infants acabin aquesta etapa educativa obligatòria i que la continuïn. Per tant, que no acabem amb aquests infants a quart de l'ESO, sinó que, doncs, tinguin estudiar en batxillerat, formació professional o, en qualsevol cas, que alguna de les altres opcions educatives de continuïtat.
Sense dir, jo crec que centres acadèmics ni posar noms, perquè crec que s'ha de respectar, diguem-ne, i evitar la discriminació, però no sé si han considerat, diguem-ne, si estem sobre la mitjana, per sota la mitjana, si és una problemàtica habitual en una ciutat metropolitana com la nostra.
Sí, és molt habitual. A més és que hauríem de diferenciar centres, és a dir, hi ha centres que estem per sota de la mitjana, hi ha centres que estan a la mitjana metropolitana i n'hi ha centres que estan per sobre. I això, és a dir, com que cada centre és un món, el que no farem aquí, que no, Imanol, doncs és anomenar centres, i això no ho farem. El que sí que podem dir és que hi ha alguns perfils professionals que les escoles no tenen habitualment, que ens han donat molt bons resultats, i que no són mestres de geografia i història o de llengua anglesa. Són un altre perfil d'intervenció comunitària que treballa, evidentment, amb els nanos, amb els infants, però també treballa amb aquest entorn familiar, amb aquest entorn relacional i social, que té tantíssima influència en aquestes etapes de la vida.
Quin rol juga per ser interseccions en aquest tema?
Efectivament, quan et deia al principi que la comunitat educativa no és només el que passa dintre del col·le i no és només el que passa dintre de casa, sinó que la ciutat educa, nosaltres això ens ho hem cregut sempre, i per això ja fa tants anys que ens vam inventar, diguéssim, aquesta proposta, no? Per tant, el resultat que ens ha donat interseccions, i que per cert ara estem avaluant, perquè ens agrada això del mètode científic, estem avaluant quin efecte ha tingut la irrupció en el nostre model educatiu municipal, les propostes d'interseccions, doncs ja tenim experiències en què algunes d'aquestes noves experiències educatives lligades sobretot a la música o lligades a la pràctica de al coneixement, a la pràctica de les CACs, per exemple, han donat com a resposta a curt termini un no abandonament escolar. Persones que, doncs, semblaven abocades a això, doncs, a l'abandonament escolar, doncs hem aconseguit reenganxar-les. Només per això jo crec que ja val la pena. I per tant, si posem al servei del model de cogovernança educativa totes les nostres experiències i tots els serveis que avui tenim mitjançant interseccions i tant.
Aquest projecte denota, com a mínim, aquest nou model, recuperant, diguem-ne, el primer tema, una bona entesa entre el Departament de la Generalitat i l'Ajuntament. Vostès van demanar un major esforç pressupostari per millorar la climatització dels centres acadèmics. De fet, es va reunir en aquell moment amb la consellera. Confien que arribi aquesta millora? Creu que amb aquesta bona entesa es podria comptar, diguem-ne, amb aquest major suport de la Generalitat?
Confio que quan passi, i això vol dir que en primer lloc segur hi ha d'haver pressupostos, però confio que quan passi, que la Generalitat fa decididament una aposta per l'educació secundària en l'àmbit de la climatització de les aules de l'ESO, serem, si no els primers, serem els segons. Però no perquè tinguem, no només perquè tinguem una bona entesa, sinó perquè nosaltres hem fet la part de feina que ens correspon, i per tant estem en condicions d'apretar, no?, d'exigir o de demanar a la Generalitat de Catalunya que en els seus centres faci el mateix.
De moment aprofitem per preguntar-li, sí, perquè hem vist que s'està executant alguna inversió, com la instal·lació de veles d'ombra a patis, com per exemple el Galileo Galilei. Com avança aquesta execució del Pla Clima Escola que vostè va presentar a l'inici de
curs? Molt bé, avança molt bé. Jo no, sé que vam posar molta pressió en els serveis municipals perquè el temps no deixava massa marge d'error, i el que podem dir és que anem com hem d'anar, perfectament, i que algunes intervencions a dintre de les escoles, que són les que costa més perquè has de tocar instal·lacions i mentre hi ha escola doncs no es pot fer massa rebombori, diguéssim, algunes es faran a la Setmana Santa i algunes altres, la majoria, es faran a l'estiu. Per tant, això és el que estava previst i això és el que de moment toco fusta, podem dir que serà, perquè les licitacions i les tramitacions administratives corresponents doncs estan anant perfectament. Gràcies a tots els equips.
El govern de la Generalitat del mandat anterior, presidit pel republicà Pere Aragonès, va fer que I2 sigui gratuït i es va quedar a mitges l'aposta per fer el mateix a I1 i 0. Creu que efectivament s'hauria de garantir l'accés gratuït a tot infantil?
Sí. L'educació del que abans en dèiem preescolar, l'educació dels nadons i abans de l'accés a l'escola ordinària, diguéssim, ha de ser inclosa dintre expedient curricular, d'acord, no de l'expedient acadèmic, però sí dintre de l'experiència educativa. En primer lloc, perquè els nanos, els infants, els bebès, els nens i nenes, necessiten d'una socialització que sense aquestes escoles, sense la gratuïtat d'aquestes escoles, serà molt més difícil. En segon lloc, perquè les mares, les dones, que són habitualment qui s'han de fer càrrec d'aquests nadons quan són nadons, doncs necessiten tenir les mateixes oportunitats que qualsevol persona a inserir-se o a tornar a l'etapa, diguéssim, a la seva vida laboral i a la seva carrera professional. Ara, això sí, n'hem de parlar molt. Per què ho dic? Doncs perquè l'efecte de la gratuïtat és el desitjat, és que tothom qui renuncia a portar els seus fills a una escola bressol perquè no pot afrontar el pagament d'aquest servei, quan és gratuït, ho fa. Però les escoles bressol han d'estar preparades. Mm. És a dir, el que jo demano, si us plau, és que quan això sigui, que com abans millor, però que el primer que facin abans de fer públic res, que la Generalitat consulti amb els ajuntaments quina és la disponibilitat de places. Perquè, evidentment, els ajuntaments el que hem fet és dimensionar les nostres escoles bressol sol, quan dic nostres vull dir municipals, per un servei, i per tant ens han de donar temps per redimensionar les diverses aules, cosa que ja hem anat fent. És a dir, quan es va anunciar la gratuïtat d'una d'aquestes etapes, el que vam fer és, amb aquestes escoles que no tenien gratuïtat, vam haver de, diguéssim, redistribuir algunes aules, i ho farem bé, però necessitem una miqueta de marge.
Clar, perquè recordem que és una etapa educativa que no és obligatòria.
Correcte.
Per tant, que si es fa gratuïta podria canviar moltíssim, com a mínim, el nombre d'inscripcions. I també quin rol juguen aquí les privades o concertades, que també entenc que s'haurien d'adaptar al nou model, no?
Sí, segurament. Jo crec que el Prat, puc dir, sense massa xuleria, diguéssim, que les nostres escoles bressol municipals i també la de la Generalitat de Catalunya, que és la Dumbo, són de primer nivell. I jo crec que puc dir que la gent prefereix les escoles municipals o les escoles públiques. Però és cert que en aquest impàs, si tant de bo vagi arribant, la gratuïtat dels tres nivells de 0 a 3, diguéssim, també les municipals, però les escoles privades, les escoles bressol privades, hauran d'adaptar-se als requeriments. Potser no totes poden adaptar-s'hi perquè ens requereixen unes inversions que potser, insisteixo que no tinc dades, però potser no totes poden afrontar, i per tant aquí, per això insisteixo tant en la planificació.
Justament ahir va començar la prescripció a escoles i instituts. Estan satisfets amb l'oferta de places? Han pogut mantenir totes les línies de l'any passat previstes?
Sí. És un moment importantíssim, aquest. Ho diem així molt de pressa i corrent, però és un moment importantíssim triar escola bressol, triar escola de primària, triar institut. És un moment vital, que jo recordo amb amb amor i amb desesperació també, quasi quasi a parts iguals, i veig que tu també. És un moment molt important per moltes famílies. És un moment que crec que també és important donar una mica de veu als nostres fills i filles, i el que puc dir jo ara és, en primer lloc, gràcies a totes les escoles que s'han ocupat de fer les jornades de portes obertes, i per tant que l'experiència dels pares i mares i també dels infants doncs sigui entrar, veure on potser puc estar durant els propers anys de la meva vida. Això també és un esforç extraordinari, i també vull agrair a les direccions que ho hagin facilitat. Nosaltres hem enviat a totes les famílies que tenen infants en aquesta situació tota la informació de la que han de disposar, tots els centres que necessiten, quines són les inscripcions posteriors o anteriors, diguéssim, no? I per tant, el nombre de places de cadascuna. Hem pogut mantenir el nombre de places, unes 500 de noves inscripcions, i per tant, aproximadament, doncs això, unes 130 de les escoles bressol, o 160, 170 de la més gran que tenim, i de la resta d'escoles de primària, doncs sí, com el curs passat. Per tant, molta sort a tothom amb la tria.
Tanquem aquest bloc educatiu, canviem de tema, perquè justament avui ha acabat una nova edició del Mobile World Congress, que ha celebrat la seva 20a edició a Barcelona, a l'Hospitalet, i que sempre té moltes derivades també a nivell local. Nosaltres aquesta setmana hem pogut parlar, per exemple, amb Miguel Ángel Durán, programador pretén reconegut internacionalment i excol·laborador d'aquesta casa, per la ràdio, o per exemple amb Service Complet, que està molt a prop d'aquí, una empresa que s'encarrega del muntatge d'estants, per exemple, que representa un volum de negoci del 9-10% del total. Quina valoració en fa del Congrés de Telefonia i de l'impacte que pot tenir també a nivell local?
Jo crec que no tinc dades honestament de l'impacte a nivell local, però efectivament ja veiem que passen coses a la ciutat. Els hotels que tenim doncs estan també no al 100%, però evidentment doncs és una dels moments de l'any més importants. I quan nosaltres parlem del model econòmic de Catalunya o de la capital de Barcelona, parlem entre d'altres de coses com el mobile, és a dir, que puguem seguir allotjant, o que la ciutat de Barcelona i de l'Hospitalet pugui seguir allotjant la fira, crec que és la fira més important, no només de mòbils, sinó de noves tecnologies, de les tecnologies al servei de les persones, de la innovació, doncs a nosaltres ens omple d'orgull pensar que des de l'Ajuntament o des del nostre municipi també doncs puguem aportar alguna de les empreses, i per tant aquesta riquesa que genera les externalitats del mobile també ens afecten positivament a nosaltres, això en primer lloc. I en segon, jo crec que hauríem de treballar per tal que el mobile continués trobant a casa nostra el lloc on fer d'exposició, on fer de mostra de com les grans ciutats poden mirar a futur amb aquesta visió doncs moderna, per aprofitar les noves tecnologies, per protegir-nos també d'aquestes noves tecnologies, d'aquesta innovació, d'aquesta robotització que ja la tenim a casa nostra i que té moltíssimes, diguéssim, possibilitats. Aquest és el model de nova economia que ens agrada.
No sé si costa, veient en perspectiva, no?, i havent passat 20 anys, costa que una ciutat metropolitana com el Prat es pugui beneficiar del Congrés, però d'una forma més estable, és a dir, que no vingui al Congrés i les dues setmanes prèvies, doncs, ocupació, sí, muntatge i tal, sinó que marxa al Congrés, sí, i que hi hagi, doncs, no sé si possibles espais llançadors de start-ups de l'àmbit tecnològic, noves empreses vinculades al sector. No sé si costa a ciutats metropolitanes com el Prat d'intentar això, ser referents també en aquest àmbit, i que no sigui una cosa de 4 dies. No?
Clar, la nostra obligació és trobar els hub, aquesta paraula tan lletja, però trobar quins són els models d'empresarials que ens agraden, que tenen cabuda o que han de tenir cabuda en els nostres municipis, no? Potser el més nou o el més recent és en l'àmbit de la ciència, medicina, farmacèutica, no? De la nostra ciutat veïna, i evidentment estem aquí nosaltres. Tenim un no sé si diu, no és un hàndicap, però com a mínim sí que és una singularitat, que nosaltres som la ciutat de l'aeroport i per tant la ciutat de la logística. Aquí, jo crec que aquí tenim un una escletxa, un forat d'oportunitat, perquè la logística no només han de ser camions i paquets enormes. La logística, la possibilitat d'incloure la intel·ligència artificial, la mecanització i la robotització i tots els llocs de treball que això significa en l'àmbit logístic, en l'àmbit portuari i aeroportuari, crec que el Prat pot tenir aquí un lloc, no? En aquest sentit, què m'agradaria? Doncs que conjuntament amb l'aeroport de Barcelona al Prat, amb el desenvolupament de la ciutat aeroportuària, amb la nova concepció que estem treballant justament ara des de fa un any i mig, un parell d'anys, amb el Mas Blau, per tant, aquesta renovació no tant polígon industrial, sinó, bueno, doncs, això, com a hub d'empreses, poguéssim trobar dintre d'aquest esperit logístic que tenim i que seguirem tenint, perquè l'aeroport no marxarà, doncs una nova manera d'entendre el transport de persones i mercaderies.
I com poden treballar perquè això sigui realitat? Estem parlant, per exemple, de bonificacions fiscals, com per exemple va intentar fer l'Hospitalet amb el Districte Cultural, estem parlant d'aliances bilaterals amb empreses...
No m'agraden les bonificacions fiscals per grans empreses perquè no les necessiten i perquè la nostra fiscalitat municipal, vull dir, s'ha treballat molt que pagui qui pot per tal que els serveis públics estiguin a l'abast de com més gent millor. I així ens ha anat, jo crec que bé. Per tant, allò de les bonificacions fiscals no és una carpeta que tinguem oberta. El que sí que tenim oberta és la carpeta de 1. Estudiar quins són aquests nínxols de mercat, això que jo he explicat d'una manera, si vols, molt barruera, no? Perquè no en sé, diguéssim, però això no ho farà només l'Ajuntament. Això ho ha de fer l'Ajuntament amb les empreses que poden ser tractors d'aquests models de negoci. Empreses que avui no estan aquí, però que sens dubte poden tenir cabuda en un lloc que té una cosa que no té ningú més, que és doncs, aquest entorn logístic de primer nivell, a 20 minuts amb transport públic de la capital de Catalunya, amb accés a un port i a un aeroport. També és veritat, també t'he de dir que també és veritat, que hem rebutjat alguns projectes perquè continuen sent el model logístic dels anys 90, que és el que ja tenim, és el que no volem foragitar, però és el que no volem expandir, perquè comporten llocs de treball fàcils de precaritzar. Per tant, jo continuo fent una crida a que crec que aquí, en aquesta ciutat, amb aquesta ubicació immillorable, crec, pot ser el lloc on neixin primer en forma de start-ups, però per què no després en forma de diguéssim de companyies amb molta solidesa, nous models de logística del futur.
Parlar del mobile és parlar també de plena ocupació hotelera, ho mencionava vostè abans. Aprofito per preguntar sobre aquesta aprovació definitiva del nou model de taxa turística que permet als ajuntaments implementar un increment propi que milloraria, de fet, els seus ingressos. Què farà l'Ajuntament del Prat?
Treballar-ho amb les ordenances fiscals, per tant, l'últim mes d'octubre, una cosa així, doncs tindreu la proposta. Però sí, estem treballant en intentar incrementar una miqueta, com que tenim aquesta possibilitat d'incrementar una miqueta la nostra taxa turística, perquè ja ho sabem, nosaltres considerem que els turistes venen a gaudir del nostre entorn, però també han de pagar, i si poden pagar una mica més, doncs que així sigui. I amb aquests diners, nosaltres ja sabem on ens el voldríem gastar. Hem de garantir que aquests turistes segueixin venint, potser no al Prat, però sí en el nostre entorn, en el nostre territori del Delta, i perquè això sigui així, hem de preservar aquest territori del Delta. I, per tant, els diners que eventualment aconseguirem de recaptar de més, entre cometes, amb tota probabilitat els farem servir per garantir que el nostre territori segueix sent un territori envejat i un territori que la gent vol venir a visitar.
Quan diu incrementar una miqueta, vol dir que d'entrada no seria prioritari incrementar el 100%?
Exacte, que d'entrada no seria prioritari incrementar el 100%. Jo crec que aquí és important també saber què faran, i per tant per això estem en converses, per saber què faran els municipis de l'entorn, perquè em sembla que el territori del TAIC no és només nostre, no és només del Prat, i per tant aquí hi ha d'haver una certa corresponsabilitat entre els municipis, i de cap manera volem exprimir tant els turistes fins que no vinguin, no? Jo crec que això no passarà, però el que sí que volem és, en aquests mesos que queden, intentar tenir una estratègia estratègia compartida amb els municipis de l'entorn.
No vol dir que no sigui progressiu fins a arribar al 100% en 4 o 5 anys.
Això mateix.
Podria anar per aquí, no? La ciutat, de fet, és la segona al Baix Llobregat en nombre de pernoctacions i, per tant, la segona en obtenir més ingressos, que van ser de més de 331.000 euros l'any 2024. Bé, quina valoració en fa d'aquestes dades, sobretot amb un model de distribució bastant curiós, perquè hi ha establiments hotelers a la ciutat, però en general estan com a les afores del nucli urbà, que tampoc és molt habitual.
Bueno, jo crec que està bé així. A mi m'agrada, no? Anava a dir a mi m'agrada i no és que m'agradi, és que està pensat que sigui així. És a dir, tenim els hotels on els tenim, perquè en el seu moment el planejament urbanístic ho va possibilitar així i ho va impossibilitar al nucli central, no? Per tant, el que volem és que els turistes que venen a fer una, dues, tres, quatre pernoctacions a la nostra ciutat, no compliquin la vida als autòctons i a la gent que vivim a la nostra ciutat. I, per tant, la valoració que fem d'aquesta gairebé plena ocupació no pot ser més que positiva, per tant, ens n'alegrem moltíssim, i el que, insisteixo, la nostra feina és que aquests turistes vinguin a veure el nostre territori, que sàpiguen qui som i que comprenguin la nostra identitat, i això té molt a veure amb el model territorial, però també té a veure amb una gastronomia que nosaltres ens sentim molt orgulloses, que té a veure amb i, a més, ara doncs és el moment ideal, no?, que tastin els nostres productes, la carxofa Prat i el pollastre Pota Blava, i que a més això ens serveixi per explicar-nos així. Per tant, aquestes campanyes de promoció turística i de cura dels nostres elements singulars, doncs és tot allò que podem anar fent amb aquesta taxa turística.
Li pregunto perquè l'entitat Ni un pam de terra també ha convocat precisament arran de l'última obertura d'un hotel a la ciutat una mena de free tour el pròxim 21 de març contra l'ampliació de l'aeroport i també per l'increment de turista com a model econòmic. No sé si compta amb el seu suport.
Sí, comprenc aquesta proposta, i de fet bé, la nostra postura contra l'ampliació de l'aeroport està més que sabuda i explicada. I també és veritat que l'Ajuntament del Prat no vol turistes infinits. I per això hem limitat els habitatges d'ús turístics, i per això confiem que la política adequada és la dels turistes als hotels. No, els turistes no han d'anar als habitatges que han d'ocupar les persones que vivim tot l'any o tota la vida, no? Per tant, amb això estem absolutament d'acord. I el que també els puc dir és que nosaltres tenim un sensor molt sensible amb saber quin és el comportament dels allotjaments, tant dels habitatges d'ús turístics com dels regulars com dels irregulars, i per tant estem molt conformes en la nostra manera de regulació. Insisteixo, tenim un 0,05% d'habitatges d'ús turístic a la nostra ciutat. És realment molt poc, si tenim en compte sobretot la nostra immediata connexió amb la capital de Barcelona, i tenim ubicats els nostres hotels als afores de la nostra ciutat. Creiem que aquesta és una política correcta.
Estem parlant d'economia, estem parlant d'empresa. Com valora l'acord de l'empresa ExxonMobil? No han evitat l'ERO, però sí que han reduït lleugerament, diria, l'impacte. De fet, vam comptar amb el seu suport i el suport de l'Ajuntament, podríem dir, majoritàriament, al Saló de Plens. Quina valoració en fa?
Ni bé ni malament, diguéssim. És a dir, la valoració que m'hagués agradat poder fer és que fantàstic, perquè hem evitat l'ERO, hem recapitalitzat l'empresa, hem garantit la pervivència de tots els llocs de treball i el futur d'aquesta indústria, d'aquesta empresa. Això és el que m'agradaria poder dir, i no és així. És veritat que també cal valorar el gest, diguéssim, de l'empresa per reduir, no minimitzar, però sí reduir danys. Per tant, doncs, sense voler entrar massa en el trasfons, perquè sabeu que aquesta, evidentment, ha estat una negociació entre el comitè i la pròpia empresa, doncs, en aquest sentit, jo em torno a posar al servei del que puguem fer els ajuntaments, perquè ja ho sabem que jo vaig tenir una conversa amb el CEO, si es pot dir així, d'ExxonMobil, sabent també que el nostre paper és simbòlic, que no vol dir que no tingui importància, però és simbòlic.
I en aquest sentit, podem actualitzar la situació de Plastivert? Quina informació tenen?
Plastivert, doncs, va signar el seu tancament, i actualment, almenys fa 10 dies o una setmana, encara estaven, tal com ja se'ns havia explicat, hi havia una desena de treballadors fent les tasques de tancament definitiu, de neteja de les instal·lacions, dels elements de seguretat que són imprescindibles abans de tancament, però ja fa mesos que no accepten nous encàrrecs, que no per tant van acabar amb els encàrrecs quan fa un parell de mesos n'informàveu, no n'han acceptat de nou, tenen la major part de treballadors ja acomiadats i per tant estan complint malauradament amb allò que van anunciar, que és un tancament progressiu. Probablement encara estiguem unes setmanes, encara estiguem unes setmanes veient com entra i sortien de l'empresa, però sí que va ser un tancament definitiu.
La gran pregunta és i ara què, no? En aquell moment vam respectar moltíssim, diguem-ne, també la situació pel conflicte laboral que generava, però ara, i ara què? Té previst l'Ajuntament fer algun moviment? I és una extensió increïble de superfície municipal, no?
Allà hi ha un, en termes de planejament, i és una situació complexa perquè no hi ha un sol propietari, hi ha molts propietaris, alguns públics, però la majoria públics no municipals, que quedi clar, però la majoria privats. Allò s'ha convertit amb el pas dels anys en una part de la ciutat que és molt urbana. Originalment l'empresa se situa a l'extraradi de la ciutat, avui ja no ho és, i per tant aquí ens haurem de moure en dos sentits. El primer és el planejament, per tant actualitzar, pensar els usos que hi volem. Nosaltres tenim una tesi, però efectivament insisteixo que això s'ha de fer amb molta cura i amb molta corresponsabilitat, perquè no depèn exclusivament de nosaltres, perquè no hi tenim un pan de terra allà. I l'altre és intentar algun procés de reindustrialització, perquè volem una ciutat que tingui oportunitats laborals per la nostra gent, i per tant aquests processos de reindustrialització, que alguns han funcionat en altres indrets del nostre entorn, ens agradaria que aquesta fos una carpeta que el Departament d'Indústria també tingui, d'Economia, doncs també tingués sobre la taula.
Nissan, per exemple, no?
Per exemple, exacte, un dels que ha funcionat amb dificultats, però ha funcionat, i jo crec que seria una molt bona notícia, és una molt bona notícia que l'entorn de Barcelona continuï sent un eix de l'automoció del futur, i per tant aquí no serà probablement amb una empresa química, perquè és una parcel·la, és un terreny molt urbà, molt, molt a prop de la ciutat, diguéssim, però necessitarem pensar-hi molt. No serà ràpid, evidentment, perquè insisteixo, Plastivert cessarà la seva activitat, però jo desconec fiscalment fins quan funcionarà l'empresa què voldran fer amb aquells terrenys. Per tant, el primer que cal és que cessin l'activitat i després començaran les converses entre propietaris. M'agradaria pensar també que ens convidaran a la taula.
Més enllà dels interessos pròpiament de l'empresa i de l'activitat, no sé si seria important per donar un missatge de que també encara a ciutats metropolitanes poden encabir activitats industrials que no siguin només serveis o altres tipus d'activitats, no? Perquè sembla ser que cada vegada és més difícil que aquesta primera corona, no? Immediatament a prop de Barcelona pugui acollir empreses industrials.
Bueno, és que aquesta és la resposta o l'avançament de la resposta a la pregunta quin model econòmic volem per Catalunya. Les ciutats de la Segarra probablement tenen un model econòmic perquè tenen molt poques oportunitats, malauradament. Però les ciutats de la primera i la segona corona metropolitana, que patim processos, entre cometes, de tancaments d'indústries, bueno, aquí tenim químiques i és un sector que agrada poc a les ciutats tan poblades com la nostra, però això no vol dir que haguem de renunciar, insisteixo, a que la nostra ciutat pugui oferir oportunitats d'inserció i reinserció laboral dintre del món de la indústria, d'una petita indústria, d'una indústria del futur, que sigui una indústria, entre cometes, no sé com dir-ho, una indústria verda, per tant una indústria no contaminant, extensiva en llocs de treball, amb capacitat d'innovació, i per tant aquí haurem de posar-hi molt de mètode i molta intel·ligència col·lectiva.
Tancant aquest bloc econòmic, parlem de comerç. El mes passat anunciàvem precisament en aquest espai també la campanya del Pratval. Quina valoració en fa de l'arrencada? Fins al que sabem, hi hauria un centenar d'establiments adherits com a mínim i més de mig miler de persones que s'haurien registrat. Bé, com estan anant?
Doncs t'actualitzo les dades, perquè són 114 comerços adherits i 1.163 usuaris apuntats. No sé si ara, en aquestes hores de la tarda, ja en són més, però per tant, més de 100 comerços adherits i més de 1.100 persones que s'hi han interessat i que s'han descarregat vals pel valor que sigui, dels quals, diguéssim, el valor global dels vals descarregats, entre cometes, són uns 70.000 euros, una miqueta més de 70.000 euros. Per tant, en primer lloc, encara hi ha marge, tant des d'aquí una crida, tenim temps fins per gastar-los fins al dia 22 de març i per tant jo crec que aquesta és una proposta que, com que fiscalment no ens penalitza, que aquesta ha estat una de les millores que hem incorporat i que a més és una despesa que els consumidors, les compradores no haurem de fer en la seva totalitat, de cada 10, doncs n'hi ha 6 i 4, no? 6 per part nostra i 4 per part de l'Ajuntament, doncs jo diria que aquesta, pel comerç local, a més, és una proposta que realment costa de millorar. Per tant, animo a tothom que encara no ho hagi fet, que es descarregui els vals i els faci servir.
Som-hi, doncs. A partir d'aquest mes de març, tal com vam avançar també dies enrere als mitjans públics, es farà una nova campanya de control de patinets elèctrics. La policia local vigilarà que els usuaris compleixin la normativa, que es mirarà fonamentalment.
Clar. Doncs que es compleixi la normativa. Jo això ho veig com una normalitat, és a dir, fa 10 anys o 15 anys qui portava un patinet com un vehicle de mobilitat personal, diguéssim, amb motor i d'adult, era una rara avis. Avui ja no, avui ja és molt habitual i per tant el que fem d'una manera puntual però perllongada en el temps és garantir que tothom que fa servir aquest tipus de vehicles coneix i respecta les normes de circulació. Ni més ni menys. Evidentment aquí la nostra policia local el que fa és una funció sobretot educativa, perquè hi ha gent que de bona fe doncs desconeix la normativa, dic de bona fe, però evidentment és l'obligació de tothom conèixer les normes de circulació, no? I per tant doncs serà normal i crec que és positiu per tothom que se sàpiga que això no pot ser als carrers i els llocs de vianants i les calçades. Tothom ha de respectar les normes, evidentment la nostra absoluta prioritat és que el vianant se senti segura i que esperem que al llarg de tota aquesta campanya puguem explicar molt millor les normes de circulació que existeixen avui dia, per tant de fer que els nostres carrers i el nostre espai públic sigui més segur i més còmode, també assumint que els patinets no desapareixeran.
A banda d'aquesta, diguem, d'aquesta pedagogia que poden fer, creu que és important sancionar si hi ha un incompliment?
Sí, home, per suposat.
Quines sancions es poden afrontar?
Jo crec que les sancions en aquesta i en totes els aspectes, diguéssim, de la vida en comunitat i de la vida pública. Uh-huh. Qui no respecta una norma, qui no respecta el funcionament de les coses, s'ha de sancionar, si no perquè tenim aquestes regulacions, no? I és veritat que no en la seva majoria, però sí que ens estem trobant que hi ha persones que, en el cas dels patinets, fins i tot ho utilitzen per cometre delictes més greus. I per tant aquí, doncs, qui la fa, la paga. I amb això, evidentment, no ens ha de tremolar el pols. Desconec, sincerament, quins són les tipificacions de les sancions, però, com totes, doncs, n'hi ha que són lleus, n'hi ha que són greus i n'hi ha que són molt greus. I per tant aquí, des d'un punt de vista estrictament professional, el nostre cos de policia farà la seva feina.
I pregunto també perquè sovint surt en el debat, diguem, en ple municipal o fora de l'espai, possibles dificultats que pugui tenir l'administració, els ajuntaments, per sancionar i per fer complir ordenances pròpies, sobretot en l'àmbit del civisme, de la convivència, no? Estem parlant també de defecacions de gossos a la via pública, temes de neteja i tal, i en aquest és un tema important. També no sé si té aquesta percepció de que no sempre és fàcil, sancionar i que no sempre és la mesura més útil, probablement, no?
Bueno, jo crec en la utilitat de fer complir les normes, en general. És veritat que de vegades tenim dificultats perquè el que hem de fer és adaptar una normativa municipal a una normativa estatal, en el cas de la DGT, i dels patinets que parlàvem ara, és això. Nosaltres apliquem unes sancions que, més enllà de si ens semblen justes o no, són unes sancions que venen derivades de la llei de mobilitat, i per tant, aquí tenim poc marge. D'altra banda, m'encantaria tenir el doble d'agents de policia a la policia local, però no puc, no podem tenir més policies. I per tant el que hem de fer és, amb els recursos que tenim, perquè qui posa les sancions no són els agents cívics i no és l'alcaldessa ni els regidors, qui posa les sancions és i ha de ser la policia local, no? I per tant aquí, doncs, en aquest marge, insistint sempre en la pedagogia, perquè crec que és una funció imprescindible que ha de fer i fa la nostra policia local, doncs la imposició de sancions és imprescindible per fer que una ciutat funcioni.
i vista en perspectiva, creu que l'administració va promocionar massa activament o excessivament aquesta alternativa de mobilitat que estem veient que genera com a mínim debat en la convivència amb la resta de vehicles, o és molt fàcil dir-ho ara que sabem tot el que ha passat?
Parlem dels patinets. No tinc la sensació que l'administració hagi promocionat el transport en patinet. El que sí que tinc la sensació és que és un vehicle de transport ràpid, vale, en comparació amb què, no? Però en qualsevol cas, més ràpid que anar a peu, que no depèn del transport públic, per tant, arriba allà on no hi ha transport públic o no hi ha prou transport públic, i que, a més, te'l pot guardar a casa i que no és excessivament car. Per tant, és una solució que molta gent de classe treballadora que no es pot comprar un cotxe perquè té totes unes externalitats negatives i que no pot assumir, doncs escull el patinet. I aquí l'obligació dels reguladors és adaptar les ciutats a la presència, desitjada o no, però a la presència d'aquests elements. És que ni
que
més ni menys, clar. Honestament no me'n recordo perquè jo era petita, però suposo que quan es va començar a extendre, bueno, quan es va regular l'obligatorietat del casc amb les motos, no sé, no, tothom devia dir quina gran idea ha tingut l'administració d'obligar-nos a posar-nos una cosa al cap que diu que ens protegeix, però avui no hi ha ningú, o el cinturó de seguretat, etc. Avui ningú dubta, per tant, reconec que, no sé, a mi honestament em molesta més anar per algunes ciutats espanyoles i europees i veure patinets d'ús turístic llançats a terra com qualsevol deixalla, i que allò no hi ha qui ho gestioni. Bueno, per tant, entre poc i massa, però ho hem de regular i ho estem fent, no passa res.
I per cert, per si no ho sabeu encara, perquè no es pot entrar, diguem, al patinet, recordeu, al transport públic, a metro o tren, però s'està ubicant un nou bicibox d'alta capacitat aquí a l'estació, que per tant també entrarà en funcionament pròximament.
Sí, sí.
I voldria preguntar també, a més vostè que és usuària i li encanta la bicicleta.
Patinet no em faig servir, però la bici sí.
Però la bici sí.
Sí.
Creu que caldria fer una campanya semblant amb els ciclistes?
No tenim ni la sensació, anava a dir la sensació, però ni la sensació ni les dades que ens diguin que tenim un problema amb la convivència de les bicis, tal. Crec que som una ciutat que fa tant de temps que la nostra infraestructura viària està prou preparada i els cotxes no tenen o no tenim massa llocs, alguns sí, alguns punts de conflictivitat viària o que tinguem detectat que els cotxes vagin molt ràpid, però no tenim accidents sobretot em preocupen els entre bicicleta i vianant. No vol dir que no haguem de fer una campanya, ojo. Però el que dic és que no ho tenim detectat com una problemàtica, així com si la teníem detectada amb els patinets.
I pujo l'aposta per tancar. Vinga. Amb els vehicles, amb els conductors de vehicles a motor, que sovint sí, no tenen bones pràctiques en aquesta convivència amb patinets o ciclistes. M'estic referint a un assetjament, a apropar-nos excessivament al ciclista, sí, de davant, posar-nos nerviosos, intentar posar nerviós al ciclista, intentar avançar quan no es pot avançar.
Sí. Jo crec que tots els ciclistes habituals tenim una experiència per explicar amb això. Per tant, sí, una. Jo en tinc 3 o 4 perquè vaig molt amb bici, ja ho sabeu, i de fa molts anys, però em creuo amb centenars de cotxes cada dia, i al llarg de la meva vida només he tingut 3 persones que no, bueno, que no han tingut un comportament adequat. Per tant, bueno, sempre es pot fer més, però no és un tema que ens agobi massa.
Toquem fusta, que no torni a tenir res més. Per tancar, perquè és important el 8M?
Perquè la societat que se precie, la societat i la comunitat que vulgui ser una comunitat cohesionada, que vulgui tenir les millors oportunitats, que vulgui que imperi el respecte, ha de ser una societat feminista, perquè és un problema de tothom que els joves actualment no es manifestin tan feministes com abans, i perquè el feminisme que busca eliminar privilegis que els homes no haurien de tenir, perquè un privilegi és una cosa que no hauria d'existir, és un feminisme que busca una millora de la societat de tothom, dels homes i les dones, vinguin d'on vinguin, tinguin les condicions que tinguin. El feminisme és una condició imprescindible per les societats i les comunitats d'avui i del futur.
Ahir es va celebrar la xerrada amb la Carla Galeote, i el dia 7, dissabte, podeu, òbviament, participar en l'acte central de, del 8M al Prat. Alba Bullordà, alcaldessa del Prat, mil gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres ens emplacem a la pròxima setmana. Gràcies per la confiança. Això és el 91.6 FM, la ràdio pública del Prat. Gràcies.
Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
Vos tenés ganas de enamorarte, pues puedes enamorarte. Te digo que ese es Lauro.
No me quiero enamorar.
Tardo pa' contestarte y tú tardas pa' madurar. Algo me dice que ya es muy tarde, pero no me dejo de preguntar qué nos pasó. Que cuando estábamos bien se complicó, que no queríamos tanto y ahora no. Cupido tiró la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola en mi soledad. Amor que se gana, amor que se va. No me pidas tiempo que eso no va. Te pides y pides y no das nada. Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol, no hay botella que aguante a borrar este dolor. Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor, pero esta tusa es tan grande, va de mal en peor. ¿Qué nos pasó? Cuando estábamos bien se complicó.
Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui canta el dimoni. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui canta l'infern. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui demana ajuda. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta les drogues. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta la mort. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta els diners. A la música del segle passat s'obre una porta perquè tothom canti el que vulgui.
Bona nit i benvinguts aquí al 91.6 de la FM Prat Ràdio. Això és la música del segle passat.